Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Com ahir ja us anticipava, aquesta setmana, concretament divendres, se celebra el Dia Mundial de l'Aigua. Avui ens centrarem en l'aigua dolça i de seguida sabreu per què.
L'aigua i la natura.
I és que només un 3% de tota l'aigua que hi ha a la Terra és dolça. Segur que aquesta és una dada que sorprèn a primer cop d'ull, però les dades sorprenents no s'acaben aquí. Atenció, d'aquest 3% d'aigua dolça, l'1,74% es troba en forma de gel a les glaceres i als casquets polars. Així que anem restant. Si traiem l'aigua atmosfèrica per un costat i la que forma part dels éssers vius i la de la constitució dels sòls per un altre, només queda, agafeu-vos bé, un 0,007% d'aigua disponible per als éssers humans. Sí, sí, ho heu escoltat bé. Només un 0,007%. Sona poc, oi? És poc. Per tant, d'aquí la importància essencial que la utilitzem sota criteris d'estalvi i, sobretot, que la sapiguem gestionar de forma conscient i de la manera més eficient possible. No és perquè sí que tantes i tantes vegades insistim en la importància de no malbaratar l'aigua. Segur que a partir d'ara i sabent això, us hi parareu una mica a pensar en com, també des de casa, en podem fer una bona i millor gestió. Demà, més.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Fem família, un programa on parlem de família i valors des de tots els àmbits socials, on actualitzem setmanalment les polítiques i els factors que hi afecten, habitatge, esport, pobresa i economia, societat, i tot això amb entrevistes amb els experts del moment i taules rodones. Fem família, cada dimecres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel, un programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Jo en dic aprendre.
Investigar.
Compromís. Feina.
Il·lusió.
Futur.
Créixer.
De tot això, nosaltres en diem la Caixa. Invertim en atenció social, divulgació cultural, educació i recerca. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
La Basílica de la Mercè i el Club Més Amics et porten de ruta a Noruega, la ruta de Nidaros, on seràs testimoni de la màgia dels fiords i coneixeràs també Alesund, Trondheim, Bergen, Oslo i molt més. Del 3 al 10 de juliol, la ruta de Nidaros, a Noruega, amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Atenció! Aquest és un missatge per tots els oients. Les ràdios de Catalunya busquem un músic a l'Estartit que pugui tocar la gaita durant 3 minuts mentre submergeix a 20 metres de profunditat a les Illes Medes. Si algú de vosaltres ho pot fer, sisplau, truqueu al telèfon 93 184 7241. Moltes gràcies.
Actualitat, música i servei. Si no et conformes amb menys, sintonitza també Ràdio Estel a les xarxes socials. Ho trobaràs tot.
Ràdio Estel.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Bona tarda de nou, amics i amigues. El Parlament de Catalunya acull des de fa una hora aproximadament una nova sessió amb motiu de la Setmana Mundial de l'Harmonia Interconfessional, amb el lema Veritat, Justícia i Religió. Està organitzada pel Grup de Treball Estable de Religions. L'acte inaugural ha comptat amb les paraules de benvinguda del president de la Cambra Catalana, Roger Torrent, i intervencions de l'arxiprest ortodox del Patriarcat de Sèrbia, Joan Garcia, president del GETER, i Isabel Escandell, sotsdirectora general d'Afers Religiosos del Departament de Justícia de la Generalitat. Tancarà l'acte el mateix president de la Cambra Catalana. La conferència va a càrrec de Jaume Flaquer, teòleg, doctor en islamologia i membre de Cristianisme i Justícia, amb el títol El paper de la justícia i de la pau en les religions. Una segona conferència la fa Carme Gutiérrez, membre del Consell Interreligiós de Terrassa, sobre la celebració de la Setmana Mundial de l'Harmonia Interconfessional. I la tercera intervenció és d'Emili Xaló, president d'Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura. La moderació és a càrrec de Mohamed El Gaiduni, president de la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya i membre també del Grup de Treball Estable de les Religions. Desitgem que aquesta jornada d'estudi pugui fer una bona aportació al treball conjunt de les religions des de la diversitat i des de la pròpia identitat a la pau, a la justícia i al perdó. Avui presentem en el nostre programa el Parlament Català de les Religions, que viurà la setmana vinent la seva 7a edició a Mallorca. En parlem amb Miquel Mascaró, del grup de diàleg interreligiós de Mallorca, i amb Francesc Torredeflot, director de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, l'AUDIR. Després ens acompanyarà uns minuts Moria Ferrús, que ens farà un primer testimoni com a dona creient, en aquest cas, del judaïsme. Això, amb la música i el vocabulari interreligiós, us acompanyarà fins a les 8. Salutacions del Toni Huguet a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Temps de diàleg, una proposta per compartir l'experiència religiosa. Temps de diàleg, les religions al servei de la pau.
Mallorca acollirà la setmana vinent, entre divendres 29 i diumenge 31 de març, la 7a edició del Parlament Català de les Religions. Es vol donar aquesta vegada protagonisme a la Mediterrània com a confluència de cultures i de creences. La preocupació per alguns radicalismes ideològics i la unió de tot el que és el fet religiós a Catalunya, València, les Balears, els Països Catalans, és també un treball conjunt des de fa uns anys que avui volem compartir amb vosaltres, amics oients, amb la presència aquí a l'estudi de Ràdio Estel de Francesc Torredeflot, director de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, AUDIR. Bona tarda, senyor Torredeflot, com estem?
Bona tarda, encantat d'estar amb vosaltres, Ignasi.
Nosaltres també molt contents de tenir-lo. I des de l'altra banda del fil telefònic, des de Mallorca, on són els anfitrions, ens acompanya el sacerdot Miquel Mascaró, que és responsable del grup de diàleg interreligiós de Mallorca. Mossèn Miquel Mascaró, també bona tarda.
Bona tarda a tots a vostès i també als oients de Ràdio Estel.
Bé, com es presenta aquesta edició del Parlament Català de les Religions per primera vegada a Mallorca? Com es viu a l'illa?
Es viu amb molt d'entusiasme, aquesta és la veritat, sobretot dintre del grup, i també el mitjà de comunicació i a les persones que més ens revolten. I aquelles persones que amb un cos sincer cerquen Déu per camins tan diversos, però que al final mos trobam en el cor del transcendent.
Uh-huh. Com s'està preparant a Mallorca aquest esdeveniment de 3 dies? Quina previsió hi ha de presència de líders religiosos? Suposo que també el bisbe Sebastià Taltabull, entre d'altres.
Sí, bueno, encara estem anant tancant alguns aspectes que mos queden un poquet oberts. Però sí, el bisbe ha confirmat, tot i que no per escrit, però sí de paraula, perquè sent sempre una gran passió per tot el que sigui el diàleg, la trobada, la comunicació. Altres líders tradicionals, com per exemple els musulmans, els budistes, el sikh, el bahais, brahmakumaris, també han presentat la seva presència. I esperem que també puguin venir els jueus, tot i que encara no ens han respost.
En tot cas, pot ser una trobada important també per fomentar el coneixement mutu de les creences, oi? I seguint una mica l'esperit d'un gran referent històric com és Ramon Llull.
En efecte, ho has dit molt bé. El Llull és el nostre mestre i és el nostre, com a capdavanter, i també, diguem-ho així, el nostre referent espiritual, perquè ell com cercava el diàleg. Convença des del diàleg i des del llenguatge. I inclús ell diu, si el llenguatge mos confon, que mos entenguem, si menys no per l'amor.
Bé, avui, com que també tenim Francesc Torredeflot, ens pot explicar una mica per la seva experiència com veu aquest esdeveniment, on segurament hi participarà també, no? L'Audir, evidentment, sí, i des de Catalunya molta gent.
Sí, ja, com sabeu, el Parlament el convoca la Xarxa Catalana d'Entitats de Diàleg Interreligiós, de la qual forma part el grup de diàleg interreligiós de Mallorca. El grup es va oferir i nosaltres estem molt il·lusionats perquè és un grup amb molta vida i amb una, diguéssim, accent molt gran sobre el diàleg interreligiós amb una dimensió espiritual. I això també és important i és una dimensió que a vegades, avui en dia, tothom és molt sensible a l'espiritualitat, fins i tot els que no són religiosos, no? Es parla d'espiritualitat atea. I aquest grup ofereix aquesta visió de referents espirituals de la Mediterrània. En el Parlament van triar aquest tema i és un tema que és nou dins del temari de les 6 edicions anteriors, és a dir, que presenta una certa innovació, una certa creativitat, i nosaltres, el fet d'anar a Mallorca després de que ells fa molts anys que participen en la xarxa i fan esforços de venir cap aquí, doncs la veritat és que tothom té la motivació per anar a Mallorca i fer una vegada a la vida, almenys, l'esforç d'anar-hi, no?
Abans dèiem Catalunya, la Comunitat Valenciana, les Balears, ens hem oblidat de la Catalunya Nord, que també
forma part. Sí, Perpinyà, que va fer una edició del Parlament,
també oi? Es va fer una edició. Sí, se n'han fet a diversos llocs, Barcelona, Manresa, Alacant, Lleida, Perpinyà i Girona, per tant, sí, sí, i ara Mallorca per primera vegada. Exacte. A les Illes. Com és el contingut, senyor Torredeflot, i després potser podrà dir alguna cosa Miquel Mascaró, el contingut del Parlament? Hi ha diferents sessions de treball, sí, taules...
El tema oficial és els referents espirituals per al diàleg interreligiós a la Mediterrània. Hi ha una sèrie de referents, entre quals Ramon Llull, però altres referents que jueus, sobretot cristians i musulmans, que subraien Averrois, Maimònides... I aquests referents són, diguéssim, l'orientació per parlar i fer una reflexió sobre diferents dimensions de l'espiritualitat. De fet, suposo que després això ho pot explicar més bé el Miquel, hi haurà diferents tallers adreçats a diferents dimensions, la dimensió més personal i la dimensió més comunitària. Després també un dels tallers sobre la cura del món natural i un altre sobre el paper del logos, de la paraula, en el diàleg entre religions. Aquests tallers la gent s'apunta i la manera de participar és... D'una banda, a partir dels grups de diàleg interreligiós que són membres de la xarxa, que han fet un treball previ, i d'altra banda, els assistents també podran afegir-se al debat.
Algú que estigui interessat i que ens escolti i que vulgui anar-hi, de quina manera pot fer-ho i pot entrar a Audir, per exemple, a informar-se?
A la pàgina web d'Audir hi ha l'enllaç directe al Parlament, i a la web del Parlament, la web directa de Mallorca, hi ha com es pot inscriure. S'ha de pagar una quantitat molt minsa, perquè inclou la inscripció, però també inclou els àpats, alguns àpats, i per tant és molt... està fet per promoure, no pas per guanyar, perquè d'alguna manera el Parlament no té afany lucratiu, sinó més aviat d'incloure tota la gran diversitat. Al Parlament hi és convidat tothom, la gent de les tradicions religioses, però també hi és convidada la gent que no és creient, però té una inquietud espiritual, o també gent que no té ni tan sols la inquietud espiritual, però té un interès cultural. Vull dir, hi ha diferents maneres d'apropar-se. Però, de tota manera, els detalls, potser, Miquel...
Endavant, sí. Hi ha un correu electrònic que és info@seteparlament.cat, setè amb romans, oi? Seteparlament.cat, i també la web seteparlament.cat. Sí, mossèn Miquel, sobre el contingut, com es preveu que s'estructuri, pel que sabem ara, a 10 dies, més o menys, de l'esdeveniment?
Ho ha dit molt bé el Francesc, ho ha resumit molt bé. Hi haurà una conferència a Marc que presentarà el pare Josep Boada, jesuïta, en relació al tema. A partir d'aquí se desprenen com a tres tallers, que són tallers on se presentarà, com bé ha dit, un treball que s'ha fet prèviament, però després també els assistents que no han pogut fer aquí treball podran interactuar i acabarem fent com una espècie de cloenda, com de resum, com de referents, o com de síntesi, que podria ser com un poquet la fulla de ruta a nivell personal i a nivell de col·lectiu i de societat, si volen, perquè cada vegada més ens en donen compte que és necessari el diàleg, aquests principis que se desprenen de qualsevol parlament, que és la tolerància, el respecte, l'obertura al transcendent que ens convida no només a construir un món en pau, sinó també mos convida a fer una societat més solidària i un món més habitable. Aleshores, això és un treball personal, però que està molt bé que ho puguem compartir entre tots. Com és un regal que mos feim uns als altres per a participar d'un Parlament i compartir això que vivim i sentim.
El Parlament, a més, és de diversitat, no pas de barreja. Potser de vegades ho hem aclarit, això. No es tracta de crear una nova religió interreligiosa, valgui la redundància, sinó també de compartir des de la diversitat. Però aquesta interioritat, que com ens diu mossèn Miquel Mascaró, està al servei de la persona i també de la societat. Entre divendres 29 i diumenge 31 de març, la setmana vinent, es fa el 7è Parlament Català de les Religions, que d'alguna manera emana en l'àmbit de Catalunya, València i les Balears i la Catalunya Nord d'aquell Parlament Mundial que es va fer a Barcelona el 2004, no? Aquella edició coincidint amb el Fòrum. Sí. Abans s'havia fet a Sud-àfrica. Poques experiències havia, oi, de Parlament de les Religions com a concepte.
Sí, de fet, el Parlament Català de les Religions surt mimetitzant absolutament el model del Parlament de les Religions del món, la quarta edició del qual es va fer aquí a Barcelona en el marc del Fòrum de les Cultures, que van venir 9.000 persones.
Déu-n'hi-do, sí.
I la primera edició, sobretot la que es va fer, la primera edició del Parlament Català de les Regions, que es va fer aquí a Barcelona, allà als jesuïtes, va tenir una assistència molt gran, mimetitzava, pràcticament copiava el mecanisme del Parlament Mundial de les Religions. Fins a aquest punt es pot dir que està marcat el Parlament Català del Parlament de les Religions del món, no?
Bé, com que el temps és limitat, no podem arribar a tot el que ens hauria agradat, però no sé si mossèn Miquel Mascaró vol comentar algun aspecte del que pot ser aquest Parlament Català de les Religions que hagi quedat pendent, mossèn Miquel.
No, doncs, quasi resumiria el que han dit i també com expressar un sentiment, que és aquest sentiment d'agraïment per poder, doncs, viure tot el que suposa organitzar un Parlament. I el primer sentiment és el goig de compartir amb altres tradicions que aporten tanta de vida, tant de desitjos de canviar el nostre món i tant d'unitat que hi ha a l'hora de fer qualque cosa que realment val la pena per construir una societat més humana i fer un món més habitable. El que vull expressar com a resum és el goig que suposa, l'esforç també i les preocupacions també, però és un poc allò, el goig i les alegries que parlava el Concili Vaticà II, no? Mm-hmm. Un goig de poder fer qualque cosa per canviar una micona al nostre món i també canviar-nos a nosaltres mateixos vers el diàleg, la tolerància i la unitat. La unitat en la diversitat.
Uh-huh. Doncs queda dit i fem nostra aquesta crida que ens presenta el membre del grup del Diàleg Interreligiós de Mallorca, Miquel Mascaró, que també amb persones d'altres creences, com Fàtima Dolors Bonin, musulmana, i altres creients, han posat en marxa la maquinària organitzativa, que no és fàcil, perquè ho saben altres organitzadors, com Francesc Torredeflot, d'aquest Parlament de les Religions. Moltes gràcies, mossèn Miquel Mascaró, des de Mallorca. Una abraçada i que vagi molt bé la setmana vinent.
Molt bé, gràcies a vosaltres per interessar-vos pel Parlament. Gràcies, Francesc.
Una abraçada ben forta.
Confirmar la teva assistència.
Gràcies, una abraçada.
Adéu-siau, també, Francesc Torredeflot, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Temps de diàleg, un programa interreligiós en una societat diversa. Temps de diàleg, lèxic propi que ens apropa les religions. Comunió dels Sants, cristianisme. Unió de tots els creients del món, sigui quina sigui la seva nacionalitat, llengua o cultura. Temps de diàleg. Les creences que es miren i es coneixen.
Fa pocs dies celebràvem, com cada 8 de març, el Dia Internacional de la Dona. Volem començar, encara que no sigui cada setmana, un cicle avui de testimonis de dones de diferents creences que ens expliquen com viuen en femení la seva fe. Avui comencem aquesta sèrie amb la jueva Moria Ferrús, que ha impulsat amb altres persones fa poc una associació cultural que reivindica el llegat jueu a Catalunya i el defensa. Es diu Nova Escola Catalana. Parlem amb Moria Ferrús, que ja ens escolta. Senyora Moria, bona tarda, benvinguda.
Com estem? Gràcies.
Molt bé, i vostè què tal?
Doncs molt bé. Moltes gràcies per haver-me convidat a parlar al vostre programa.
Amb molt de gust que vostè ho hagi acceptat. Primer de tot, hi ha una manera femenina de viure la fe jueva, concretament? Hi ha altres creences, potser?
Home, jo crec que sí, perquè ja simplement pel fet de ser dones, encarem a la realitat potser d'una manera una miqueta diferent. I potser si nosaltres no ens hi encarem, ja hi ha qui s'encarrega de fer-nos-hi encarar.
Uh-huh. Com estan actualment les dones en el judaisme, concretament a Catalunya, tenint en compte el que vostè viu personalment, simplement?
Jo crec que les tradicions religioses, en aquest cas el judaisme, és un reflex de la societat. Per tant, els problemes que ens puguem trobar com a dones són a nivell públic els mateixos que ens poguéssim trobar com a dones a la societat. Hem avançat molt i s'han fet molts canvis i molts avenços, però hi ha temes que encara queden per resoldre, com és la plena inclusió del col·lectiu femení dintre de tots els àmbits públics de la vida jueva, tant públics com privats, fins i tot a l'àmbit litúrgic.
Uh-huh. I encara està molt dominat pels homes, en aquest cas?
Diguéssim que fins a cert... Bueno, com la societat, fins a cert punt, diguéssim que pot ser més o menys equiparable, i a partir d'altres àmbits, doncs sempre el tema masculí domina sobre el femení. I també ja dic, en l'àmbit litúrgic, doncs molt, sí.
Molt, els homes. Però hi ha un nivell de participació de les dones ara superior al que pot haver estat fa 50 o 100 anys?
Sí, segur, sí, mm-hmm. Sí. De participació i de col·laboració i també d'estudi i d'implicació, sí. Mm-hmm.
Hi ha, diguéssim, tot el que és la presidència litúrgica, la possibilitat d'accés de dones en el judaisme?
Sí, de fet, no hi ha cap llei en el judaisme que prohibeixi el que una dona pugui accedir a tots els àmbits de la vida, tant pública com privada jueva. El que passa és que, bé, doncs ja sabem d'on venim i moltes vegades s'ha utilitzat l'excusa del masclisme, diguéssim, perquè la dona no estigui present en tots els àmbits. Però bé, crec que a poc a poquet doncs aquests punts es van trencant i anem avançant en passos potser petits però ferms.
Passos petits però ferms. Vostè, senyora Moria Ferrús, ha dit que les religions són sovint reflex de la societat. Certament, la societat a Catalunya, en molts països del món, fa 100 o 200 anys, era molt més masclista, si ho podem dir així simplificadament, que no pas ara. Per tant, les religions, d'alguna manera, de vegades fins i tot són capdavanteres, no? En la igualtat, podem dir.
És doncs, a dir, que participen. Exactament. Mm. Jo crec que les tradicions religioses haurien de ser capdavanteres en tot. No podem anar darrere de la societat, sinó que, en certa manera, haurien de ser exemple de la societat. I, a vegades, les diferents tradicions religioses anem una miqueta enrere, no? I crec que tenim molt a dir a la societat catalana i hauríem de tenir resposta per totes aquestes coses noves que van sorgint, no? No esperar que ens resolguin els temes, sinó potser nosaltres proposar solucions.
S'han de fer passos i, pel que vostè ha dit, entre els jueus, també a Catalunya, hi ha diferents sensibilitats amb aquest tema. No tothom té tan clar que ha de ser més present la dona, pel que diu.
Jo diria que el fet de ser més present la dona és... tothom hi està d'acord. Una altra cosa seria arribar als punts de com i quan i en quins moments sí i en quins moments no la dona hi hauria d'estar present. Jo sóc partidària d'una plena igualtat, no només de la dona, sinó de tots aquells col·lectius que tradicionalment han estat discriminats, per exemple, el col·lectiu homosexual, principalment el masculí. Doncs jo abogo principalment per això, no? Perquè tots som éssers humans i que tots tenim els mateixos drets i les mateixes obligacions.
Avui hem parlat amb Moria Ferrús, jueva. Des de fa molts anys viu la seva fe en el judaïsme i també ha impulsat ara fa poc l'associació cultural Nova Escola Catalana, que d'alguna manera treballa pel llegat jueu a Catalunya. Què vol ser, molt breument, aquesta associació?
És una associació que va néixer fa un any i mig, bàsicament, i que volem promoure això, el llegat jueu català, per donar-lo a conèixer. A partir del 1391 va començar un gran èxode jueu català i després va començar després amb el decret d'expulsió, el 1492, i per tant tot allò que fa referència al món jueu català moltes vegades ha estat o deixat de banda o no promogut de la manera que creiem que mereix. I aleshores és això, una plataforma per difondre aquest llegat, tant litúrgic com cultural, literari, o sigui, en tots els àmbits, també artístic i de pensament.
Esperem que pugui fer una gran tasca des de la convivència amb la diversitat a Catalunya, aquesta nova associació, Nova Escola Catalana. Gràcies, Moria Ferrús. Tindrem ocasió, si li sembla bé, un dia que pugui venir amb temps als estudis, de parlar-ne una miqueta més, si vol.
Encantada.
Un plaer conversar amb vostè, Moria Ferrús, jueva, una abraçada i fins una altra.
Vinga, molt bé, moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
Shalom Haverim, pau, companys. Amb aquesta crida ens acomiadem avui de la mà dels jueus, que canten, però ofereixen també aquesta frase, aquesta aclamació, Leitraot Levik Shalom, a tothom, a tots els creients que volen la pau. Ho diem també perquè moltes vegades es vincula la perversió de la violència o del terrorisme a les religions, i precisament amb l'esperit interreligiós de no fer mai la guerra en nom de cap creença, nosaltres estem pel contrari, pel que vol la majoria dels creients. Gràcies per la vostra companyia. Temps de diàleg tornarà dimarts vinent a 8:15 del vespre a Ràdio Estel. Salutacions del Toni Huguet a les vies de so i de qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. I moltes felicitats als qui porteu el nom de Josep, Pep, Josefa, Pepa, Josefina o altres variants del nom del qui és el patró de l'Església Catòlica, Sant Josep. Adéu-siau, bona setmana.
Temps de diàleg. Ràdio Estel.